Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Possiblement amb tot això de la pandèmia, normal, no?, perquè tots els sentits els tenim posats, què fa la vacuna, què no fa la vacuna, medicaments, extensió, dades de coronavirus, evidentment és la base de la nostra salut ara mateix, però possiblement els problemes de llarg termini que ja arrossegàvem i que els tindrem quan passi la pandèmia, que dins de tot serà un període relativament curt, encara que s'està fent etern, doncs encara els arrossegarem. Primer, parlaríem del canvi climàtic, que és una de les tres qüestions que tenim a sobre, i després, qüestions molt relacionades amb el canvi climàtic, són els nostres oceans, els mars i oceans que tenen molts problemes, per no parlar de, com per exemple, els microplàstics. Segurament heu ja vist per notícies, ja sabeu la notícia de que ja Japó ha decidit llançar a l'oceà doncs les aigües contaminades de Fukushima, en aquest cas. Però si pensem, no, és que això ens fa molt, molt lluny. Bé, potser si cal venir cap al Mediterrani, aquí la cosa també està dura per cuidar els nostres oceans, que cada cop són més desert. Sobretot, energies renovables seria la darrera gran polèmica, la sobreexplotació del mar. Parlem amb el doctor Lloret Romanyac, el doctor Josep Lloret Romanyac, que és professor de la Universitat de Girona. Doctor, benvingut, bon dia.
Bon dia a tothom.
Va, farem una pregunta general per començar. Quin seria, si posem una nota, per començar, del 0 al 10, vale? 0 al mínim, 10 al màxim, quina seria la nota que li posaríem a l'estat de salut ara mateix del Mediterrani?
Doncs l'estat de salut del Mediterrani, jo crec que ara mateix l'hauríem de posar en un 4. No podríem arribar a provar perquè, com bé has explicat, hi ha una sèrie d'amenaces que algunes de les quals han anat remetent, però d'altres, en canvi, van augmentant. I cada any se n'hi afegeix una, no? Cada any se n'hi afegeix una. I de vegades, com has dit en la teva presentació, no és només d'activitats tradicionals, no? Que hi ha un pensava, bueno, és la pesca, o és el turisme, no, sinó de vegades les mateixes activitats que intenten salvar el món, com els projectes d'energies renovables, quan estan mal plantejats o estan mal fets, poden suposar un nou impacte que s'acumula, perquè nosaltres el que veiem és acumulatiu, l'acumulació d'impactes. Això és el que realment acaba fent mal a tot un ecosistema com el Mediterrani, l'acumulació. No cada impacte per separat, eh? Sinó quan s'acumulen tots, la suma és el que realment pot produir el gran desgavell.
Bé, parlàvem del turisme, parlàvem de la pesca, això ja és una cosa que tenia molt, molt pensada, la sobreexplotació, no la pesca en si, sinó la sobreexplotació i la manera de fer-ho. Però les renovables és una cosa nova que possiblement encara no coneixem, aquests projectes de grans molins eòlics per generar energia renovable, que clar, els plantejaments sí, energia renovable vale, però no a qualsevol preu, no? Quan parlem de l'impacte a l'oceà d'aquesta energia renovable, a què ens estan referint?
Clar, aquests impactes el que hem de tenir en compte és que aquí el Mediterrani és una cosa completament nova. Bueno, el Mediterrani i a tot el que és la península ibèrica, perquè Espanya tampoc no havia apostat fins ara en aquesta, decididament en aquesta línia. És una línia que impulsa, s'ha de dir, la Unió Europea des de fa molts anys, no? Doncs, però, clar, es basa en un model que és la Mar del Nord, amb la Mar Atlàntica en llocs, com per exemple la Mar del Nord, que són ecosistemes amb una plataforma molt àmplia, amb de poca profunditat, en la que ja estava degradat en temes de petroli, no?, de fa molts anys, i per tant aquesta energia eòlica allà doncs ha vingut des de fa molts anys impulsada perquè era un lloc idoni, més fàcil, inclús ara mateix, doncs, de recuperació de ja un espai degradat per el que era la indústria del petroli. Però clar, aquí ens trobem en una situació completament diferent. I completament diferent vol dir que, per exemple, a la nostra costa catalana gairebé no tenim plataforma continental on, a part que hi hagi vent, no?, evidentment, en les energies eòliques, on podem posar aquest tipus d'instal·lacions, però és un mar, com has dit al principi, molt més fràgil que qualsevol altra de les mars que estem explicant abans. És fràgil, molt divers, amb una quantitat d'espècies vulnerables, de protegides per la normativa internacional, uns parcs naturals, reserves marines que estan distribuïts arreu del territori, i que, clar, l'espai que ens queda, com un marc petit, és mínim per poder instal·lar aquestes instal·lacions, excepte en alguns llocs, com el Golf de Lleó a França, que la plataforma està molt més gran. Això és un altre assumpte. Però a la costa catalana és ridícula la plataforma continental, i evidentment és difícil ubicar instal·lacions d'aquest tipus, sobretot quan són macroparcs, com el que es projecta o una empresa ha projectat en la zona de Cap de Creus, Val de Roses, parcs naturals.
Seria una de les qüestions. Després hi ha altres impactes. Perquè tu mires el Mediterrani des del punt de vista planetari i sembla un petit llac, vull dir, és com un petit llac al costat de tota la massa oceànica que tenim al planeta, no? I pensava, carai, com impacten els... Perquè ara Barcelona tornarà a rebre, Barcelona, tota la costa, tots els ports turístics tornaran a rebre grans creuers. Com impacten els grans creuers en el mar?
Sí, els grans creuers és un problema que és ambiental, però també és un problema de salut. O sigui, els treballs que hem realitzat darrerament, el que veiem és que, evidentment, hi ha tota una sèrie d'impactes tant a la contaminació atmosfèrica dels creuers, no? Doncs perquè tots ells continuen utilitzant uns sistemes de propulsió que estan basats doncs en combustibles fòssils, però que no són ni gas natural, o sigui que ara s'estan impulsant el gas natural, però fins ara doncs la majoria són doncs, petroli, i per tant emeten unes grans quantitats d'emissions. De fet, s'estima que una flota d'una sola companyia a Europa emet les mateixes quantitats que tota la flota de cotxes que hi ha a Europa. O sigui, les emissions són molt importants, i sobretot quan arriben doncs, a atracar en el centre de les ciutats com Barcelona, doncs, evidentment això encara provoca més problemàtica en la, ja local, no? No només global en el planeta, sinó també local. A part de la contaminació, hi ha molts altres problemes ambientals, com per exemple el tema de les aigües de llaç, que poden transportar espècies invasores, o el tema dels antifúlings que porten els vaixells, que evidentment són enormes, no? Les quantitats que es necessiten, que són els biocides, que porten productes tòxics pel medi ambient. Però, per altra banda, deixant a banda tots aquests problemes ambientals...
M'està entrant una depressió, de Josep, sentir tot això?
No. Jo crec que la gent és important que ho sàpiga, perquè, evidentment, tothom ha de saber, abans de fer les seves decisions, no? Dir, vaig de vacances aquí, agafo això, agafo allà. Tothom ha de tenir, com a mínim, la informació. Després cadascú pues, decidirà, perquè el que... No? Però jo crec que és important que la gent sàpiga i que pugui decidir lliurement. I fins i tot hi ha unes cartes que es pengen a internet, almenys en Estats Units, existeixen de cada companyia, no? Doncs de naviera, d'aquestes que fan els creuers, quin és el seu score, quin és el seu... marca de qualitat ambiental, no? Vull dir que hi ha maneres ara que el consumidor pot tenir per poder escollir un tipus de viatge o un altre. Jo crec que és el més important. Però, per altra banda, no només hi ha el tema ambiental, sinó que un creuer, com heu vist, s'ha vist amb el tema de la Covid...
Tot això també... Perdona que t'interrompi. Sí. Pensava en els creuers, però dic, igual som injustos i hauríem també d'incloure els vaixells mercants, aquests enormes vaixells portacontenidors que arriben als ports.
Òbviament. El transport marítim internacional encara està molt... està completament dominat per la flota, doncs, no?, de vaixells, que utilitza el mateix tipus de petroli i el mateix tipus de problemàtica que els creuers. Això és evident. Els creuers té la problemàtica de que arriba realment en el mig de les ciutats. O sigui, així com un vaixell mercant pot arribar no, en el port industrial del costat, però un vaixell creuer, com penseu Barcelona, doncs arriba gairebé doncs allà al nucli de la ciutat, no? I això la problemàtica doncs, es magnifica a nivell local. I això és una cosa doncs, que les ciutats, que ja estan prou contaminades, ho han de tenir en compte. És òbviament que l'han de tenir en compte. Però l'important també és l'efecte de la salut. La salut, els creuers, el que s'ha demostrat és que és el fet que hi hagi aquesta concentració de gent, doncs és un niu per la dispersió molt fàcil de malalties infeccioses, com s'ha vist amb la Covid. Però abans de la Covid ja existia els creuers com vector de dispersió de moltes altres malalties infeccioses, tipus respiratori, etc. I sempre ha estat una problemàtica, això.
Mare meva, penso que no arribem a temps, perquè precisament l'altre dia hi volia comentar també el tema, parlant de la brossa que oculta el mar i que de tant en tant va retornant. No fa gaire parlàvem amb la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú i ens explicaven, parlàvem precisament de la brossa i de projecte col·laboratiu que estan fent, i ens explicaven que sobretot quan hi havia tempesta, quan el mar es removia, treien, no sé si em va dir exactament, per una mica de memòria, però penso que no exagero, una tercera part del que treien del mar era brossa. Brossa tipus fins i tot rentadores. És a dir, estem parlant i em perdonareu la paraula, que estem traient que el mar està ocultant una quantitat de merda important que nosaltres mateixos li hem llançat. Estem a punt de corregir tot això?
Sí, bueno, és evident que els pescadors, com a primers persones que estan allà treballant cada dia, són els que veuen totes aquestes coses que moltes vegades ni els científics, que no podem estar allà cada dia, veiem. Per tant, ens estan informant d'una problemàtica que ja sabem que passa des de fa temps, no? Que és aquest gran abocador que és el mar, que no és només plàstic, sinó que són metalls que procedeixen dels rius, etc, que tot va per a mar, no? Via atmosfera, via rius, tot es concentra en el mar, en un mar petit, com has dit abans, com el Mediterrani, en què les entrades i sortides són molt més limitades que l'Atlàntic, això encara es magnifica, i per tant tot això va quedant reposat, excepte, evidentment, quan ve un temporal o tal, que això ho fa, no? fa sortir les vergonyes, no? Fa sortir
sí, exacte,
les vergonyes.
Exacte, exacte.
I aleshores, quan ens en donem compte que amb aquests episodis, també s'ha de dir que és veritat que quan hi ha aquests episodis, doncs les depuradores poden no funcionar, per exemple, quan hi ha les grans riuades, no?
Sí, sí.
O petites inundacions, doncs en aquest moment es detecten grans problemes doncs, a determinades plages o a determinats llocs, cosa que vol dir doncs, que realment doncs, han hagut d'obrir comportes. No? Hi ha una sèrie de problemàtiques encara no estan resoltes en la Mediterrània que fa que es vagi acumulant molt de material en les aigües procedents no només de els vaixells o la gent tiri en el mar directament, sinó procedents de l'atmosfera i procedents dels rius via terra. O sigui, sí, és aquesta la problemàtica.
No, sí, encara em sembla que tenim molta feina a fer pels nostres mars i cuidar el mar és cuidar també la nostra salut. Doncs, doctor Josep Lloret, professor de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera.